Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui divendres. Avui divendres tinc dos tertulians amb una gran experiència en els seus àmbits. Josep Anton Albós, benvingut.
Hola, bon dia a tothom. Bon migdia.
Bon migdia, sí. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Molt bones. Jo encara he de dir bon dia, perquè encara no hem dinat.
Encara no.
No hem dinat, llavors, bon dia a tothom.
L'estadística guanya el bon dia, sí. De la que vaig fer, o sigui, els que no han dinat sempre és bon dia i un cop es dinar és bona tarda.
Sí, jo us hi quedo bastant,
Exacte, depèn si la panxa és plena o no, ja el dia és bo o no.
Sí, aquest és bo.
O la tarda pot ser bona o no.
També, també. La tarda serà bona, segur, perquè hem pres dinat i hi posarem alguna cosa més.
Home, clar.
A la tarda. I aleshores, hem pres...
A més, és divendres avui, no? I el cos ho sap, que és divendres, eh?
Sí, fa
fins de setmana.
Jo tenia un company amb una altra programació fa molts anys enrere que dèiem divendres fa bastendres.
Sí.
Òscar, si ens escoltes, et saludo. Bé, fèiem una miqueta de tertúlia abans d'entrar, que la preocupació que estàveu comentant és una miqueta aquesta pèrdua de coneixement i de qualificació laboral que hi ha per al cos de la vida, gent que jubila i forçament plantilles o, com diuen els francesos, savoir-faire que no es renova o que no es transmet també.
No, perquè el savoir-faire que va venir de fora, que realment ha vingut tot de fora, en aquest país ens ha vingut tot de fora. Nosaltres sabíem fer la pedra seca, hi ha prou feines, i quan partíem de la pedra seca, en presents que li falta el bon maçó o el bon paleta. Quan van arribar els primers canters, els primers gallecs, que van saber que treballava la roca, la pedra, tot això, aquesta gent que van aixecar la fassa, van aixecar les carreteres i tot això, nosaltres dèiem, hòstia, què passa aquí? Qui són aquesta gent? Qui són aquesta gent? Aquesta gent, doncs, ja no hi són, motius, han marxat, han anat acabant, i a darrere van venir una gent que, molt bons, si vols treballar, que és la part lusitana o els portuguesos, digue-li com vulguis. Aquesta gent, jo personalment i la gent que ho sabem aquí, ara estàvem enrenant amb el company, aquesta gent són els que no ens poden marxar. S'han arrelat al país, no els podem quejar a marxar. Malauradament hi ha un percentatge d'un 10, un 7 o un 8% que va marxant cada any. Jo, amb l'empresa de transport, puc dir que és cert i que és veritat això, que no s'hi troben. També hi ha vingut gent d'aquestes que estaven mal acostumats, perquè guanyaven molts diners, i va haver un moment que anaven tot a preu fets i preu fet, però no els tindrem que acabar a perdre. Perquè el que s'està venint ja no és pel domini de la construcció, el que ens ve el dia d'avui és pel domini del comerç, per la cara. Sí. Aquesta gent té molta làbia, els que ens han vingut. Ja sabem de quin raonem, tant sigui de Sud-amèrica, tots aquests. Tens alguns peruans que són bons, però sempre que siguin ben manats. Si no són ben manats, aquesta gent, veritat o no, sí, no arribaran enlloc. No tindríem, vaig, que ningú concepte, poder que se'n marxés una gran quantitat de la gent de Portugal, perquè és massa vital, per continuar amb el ritme que portem a aquest país, que vulguem aixecar-lo d'aquesta manera. Això és el meu pare. Jo crec que tu tens que estar al meu pare.
No, completament d'acord amb tu. Realment, jo crec que una mica el problema que tenim és que tot aquest creixement ens ha desbordat una mica. Vull dir, tot aquest creixement a nivell de construcció, sobretot a nivell de l'obertura, amb el tema, diguéssim, de societats, de persones que el volien fer residents, i que tot això que ens està venint, i tot això que portem ja un temps, perquè ja portem uns anys amb això, tot això una miqueta jo crec que ens ha traspassat una miqueta amb les previsions i la coordinació. El sector de la construcció, que ara mateix potser és un dels motors, perquè tot està en marxa i tal, és veritat que la mà d'obra és molt complicat de trobar, és complicat que la gent de fora, que tenen uns altres costums o unes altres maneres de treballar, doncs una miqueta es vagin a afinar el que són els oficis, però també és veritat que fa temps que els oficis no es treballen, els oficis s'estan perdent, i llavors clar, tothom vol ser programador informàtic, influencer i tota una sèrie de coses que és el futur, és el que ens ve, però realment hi ha una sèrie d'oficis que l'haurien de seguir, perquè són oficis que són necessaris. Vull dir, la gent portuguesa amb el tema de la construcció durant molts anys, per dir-ho, ha fet créixer aquest país. Però clar, ara, en aquests moments, primer, canvi generacional, vull dir, la gent es fa gran. Segona, tenim un cost de vida d'aquest país que és car, Vull dir, viure a Andorra és car, i a nivell econòmic ja no li surten els números a la gent com li sortia abans. I és veritat, tens raó, hi ha molta gent que està marxant, però està marxant perquè la idiosincràsia del país ha arribat a un punt en el qual amb ells no els hi surt rentable estar aquí. I és una llàstima, perquè ha sigut una mà d'obra, com tu dius, especialitzada en un sector concret, i una mà d'obra que ha sigut sempre molt apreciada perquè realment eren professionals, eren gent sèria i eren treballadora. Se'ns està perdent i és un problema. Bueno, doncs hem de buscar-li solucions. No sé si a nivell d'administració central el tema de tindre col·legis en el qual no tothom vagi a estudiar una carrera, sinó que pugui anar a estudiar una formació professional i anar creant, a través de la joventut, gent amb ganes d'aprendre oficis. Jo tinc un vell que és rellotger. Fa molts anys que es vol jubilar, diu, però no puc. I per què? Perquè no trobo cap jove que vulgui aprendre l'ofici i continuar, per dir alguna cosa, la feina que jo estava fent. I dic rellotger com puc dir paleta, com puc dir barnissadors, com puc dir la tira d'oficis que realment ens està costant trobar
continuïtat.
Sí, és complicat. I la joventut jo crec que si es motivés amb el tema de tindre... Nosaltres, amb l'empresa, quan teníem l'empresa, havíem arribat a fer un conveni amb el Liceu, perquè el Liceu sí que tenia un apartat.
És un captador de lloc, és un lloc de captació.
Sí, no, i a més tenia una sèrie d'elements, oficis en concret, hi havia electricistes, lampistes, i feia una mica de formació, inclús vam fer un conveni en el qual els matins anaven a l'escola i a la tarda feien pràctiques a les obres amb la canalla. I escolta, no sé, d'alguna manera s'ha de mirar, de motivar i de buscar la fórmula de que tinguem una continuïtat, perquè si es perden els oficis, les cases soles no es fan.
No, és el que dius tu, Joan Ramon, és que manyàs, fusters, ebenistes, o sigui, hi ha un reguitzell d'oficis que quan la persona, diguem, es jubila o deixa, no té el relleu,
no.
I a part d'això, ho dèiem abans, hi ha una transmissió de coneixement que es perd, perquè evidentment, agafaré un exemple, molta gent va dir, quan varen tenir que fer la reconstrucció de Notre-Dame, varen dir sort que teníem els plànols, com ho feien, però clar, tot el saber fer-ho, com ho feien fa, ho varen fer fa equips segles enrere, dius, això si no ho mantens, dius, és una pèrdua.
Sempre ha funcionat una mica l'economia de tots els pobles, sapient que, per dir alguna cosa, no? Des que una miqueta es va començar a créixer i la classe mitjana va començar a funcionar amb els oficis, amb les botigues, amb la gestió, diguéssim, de la població, sempre hi ha hagut una tradició de tindre doncs, una gent jove, que es fiquen amb la gent que sap, que durant tot un temps i un període, miren, de justament aprendre totes aquestes tècniques, no? Que cada ofici té les seves. Jo, per exemple, hi tinc molta relació amb el tema de la mecànica. Sí que és veritat que la mecànica avui en dia ha canviat. O sigui, has de ser més informàtic que no mecànic. Però també és veritat que l'ofici de mecànic també s'està perdent. De mecànic, del que repara. No de mecànic, del que canvia peces. Sinó del que mira on té el problema, mira la peça i mira de trobar-li solucions a un dels problemes. Clar, tot això potser a la millor a nivell econòmic encareix aquest tipus de treball, però els hem de tenir, ha d'estar, o sigui, hem de tenir una continuïtat i amb tot un abanico d'oficis que són superimportants per qualsevol població. Són superimportants. I crec que no s'està, per mi, és la meva opinió, que no s'està fent massa força en què la joventut aprengui oficis.
Si ara anéssim amb tot això que dius, si anéssim enrere a les antigues cases que hi havia aquí, sí. Si parem compte, les cases totes tenien un nom d'una cosa. O bé hi havia cal rodador, o cal paleta, per dir alguna cosa, o bé cal tocinaire, cal sabater, tota aquesta gent s'ho manegaven entre ells. Per què? Perquè tota l'obra, el que es tenia que fer, aquesta gent ja ho havien après i ja ho aprenien de per obligació, de per si ho tenien que obrir a la continuïtat que hi havia. Aleshores hi posaven els noms de les cases perquè tenien recordesos que aquella casa podries anar a buscar, no l'electricista, però sí, o la comadrona. Tota aquesta gent estaven a les cases velles. Què ens ha passat, que com bé dius tu, el relleu generacional hi és, però el que ens està venint, que ho necessitem per l'economia del país, no és l'àmbit que necessitem en aquest punt de muntar. Ens està venint una gent que és per cert, ens manca, ens fa falta que ens vingui, tant per la temporada de neu, tant per la estoleria, botiga i tot això, és una gent que no ens la podem posar perquè no l'hem estudiat, no l'han estudiat aquesta manera de ser. No vol dir que no se'ls doni bé si ho comencessin a fer, però no és el que ens va faltar a nosaltres. Nosaltres no podem permetre'ns aquí que vingui gent per ensenyar. Nosaltres la gent la tenim que tenir ensenyada.
Sí.
Perquè si no, com tu saps molt bé amb el món de la construcció, quan en un lloc hi tens molta canalla, els amos, no ho passeu cap gaire bé. Cal que aquesta canalla ja en sàpiguen, perquè ja sàpiguen com aixecar-ho bé, això. Jo ho veig de la manera de que si se'ns va aquesta, el que ens està quedant aquí, amb el moment actual de que tota la difusió que hi ha d'obra que està prevista i tot el que vulguis, la mateixa empresa no sé com se'n gaudirà, ni com ho sortirà, ni com tirar endavant, ni poder tirar endavant tota aquesta obra, perquè és que és molt conseqüent el que ens ve. Si es querem o salvem la temporada d'hivern amb aquesta gent per un costat, o la temporada de botiguers, intentem buscar una viabilitat o una solució per la gent dels petits oficis, com bé dius.
Clar, jo crec que s'hauria... Hi ha un poble aquí al costat, a la zona aquesta de Pàmies i tal, a França, que és un poblat que està fet dels oficis antics. No sé si heu passat alguna vegada.
Pàmies mateix.
Sí. I és un poblat en el qual, per dir alguna cosa, hi havia qui feia les pintes, la cornamenta de les vaques, qui feia de ferrer, qui treballava el cuiro, qui, tota una sèrie d'oficis que antigament, avui en dia, s'ha industrialitzat i tot això és divisió. Però és bo que tinguin un lloc on la canalla i els col·legis, o la gent que vulgui anar-hi, perquè a més està obert per a tothom, pugui anar a veure com es treballaven i com es feien les coses antigament. Que tot això ha canviat, que estem en un altre àmbit, que és una altra història, que ara tenim l'època de la informàtica, dels ordinadors, dels telèfons mòbils, de la comunicació, tot això està molt bé, però no perdem de vista que tant si tenim restaurants com si tenim esquí i tenim tota una sèrie de coses pel turisme, ¿vale? Perquè cada vegada, per sort, tenim més turistes. Llavors, clar, tot això s'ha davant d'un restaurant, ha d'estar en un local i ha de tenir un manteniment. I ha de tenir tota una sèrie de coses. Un edifici ha de funcionar. O sigui, un edifici, els pisos han de tindre llum, han de tindre aigua, han de tindre clavegram, han de tindre totes les connexions. Vull dir, en tot arreu es necessita tindre professionals que tinguin l'ofici. I això últimament està costant. I si els bons que tenim s'han de marxar del país perquè realment el país viure cada vegada és més car, jo crec que entre tots hem de fer una reflexió i mirar una miqueta d'ordenar com volem funcionar. Vull dir, una de les feines que tenen els nostres polítics és saber quina Andorra volem, i no anem molt lluny, no anem al 2040 ni al... No, d'aquí 5 anys.
Hi ha damunt.
Sí, d'aquí 5 anys. Anem a fer una planificació d'aquí 5 anys, què volem fer. D'aquí 5 anys, quants metres quadrats té aquest país que pugui assumir funcionant correctament? I no dic funcionant ja tan sols els edificis, sinó funcionant tots els sistemes, tots els serveis, tota la viabilitat, que no ens quedem bloquejats, que les carreteres no es quedin, que per dir alguna cosa diguis, escolta, és que per anar, doncs per dir alguna cosa, d'en camp a Andorra, o sigui, a mi he de tirar una hora, segons quines hores, ella està una hora a la carretera, i estem parlant de distàncies de 5, 6, 7 quilòmetres. Tot això s'ha de planificar, i s'ha d'estudiar, i s'ha de saber cap a on volem anar-hi.
Jo, perdó, per fer un petit debat amb això, oita, només un petit encís que volia dir. Temps enrere, totes les professions s'ajuntaven. Anaves amb un bocí de carrer i tenies, per exemple, els manyars. Anaves amb un altre bocí de carrer i tenies els fusters. Però per què? Perquè s'ajuntaven entre ells, perquè els anava bé, perquè si mancava una cosa, mancava l'altra, entre ells se podien fer. Tenies un lloc que havia més dedicat a la gent que feien treballs manuals, aleshores aquesta gent entre ells, perquè si tenien algun dubte el material el tenien, s'ajuntaven. Això era un petit incís que existia, per exemple, a les Caldes, hi havia el carrer on hi havia tots els ferrers, al carrer Estret hi havia el ferrer, el Modesto el Ferrer, a l'Areny, hi havia la Nau, hi havia tota aquesta gent, estaven allà amb aquell bocí, al carrer Estret, que se'n diu carrer del Guac, i tot això. I a un altre lloc tenies els fusters perquè tenien la serradora al costat, perquè tenien l'aigua al costat, i tots podien fer-se servir de l'aigua per la serradora, no solament la serradora, sinó pel molí, pel gra. Però això tens la raó de on anirem a petar, no ho sé, podem aquest tramvia que diu que ens volen fer amb consonància, un tren, un tramvia, que no, se'l farem passar per damunt del riu o per un altre, o un foradem Rocafort, ja ho veurem. Que, això que diem amb consonància a la Seu, no ho sé.
A veure, a nosaltres sí que ens interessaria tindre un tramvia que pogués atravessar el país i tinguéssim un transport públic, sobretot ecològic, i sobretot que fos puntual i que no passés justament pel mateix circuit que passen els busos. Malgrat, crec que el tema del transport públic ha millorat moltíssim. I realment s'ha fet un esforç amb això.
Crec que està.
Però nosaltres sí que necessitaríem, per dir alguna cosa, no? Un mitjà de transport que fos d'aquest tipus, fixo, i que anés, per dir alguna cosa, del Pas a la Casa o de Canillo
directe
fins a Sant Julià. Ja està, fent l'eix. Ara, que fem pactes amb la Generalitat perquè tinguin interès en que un tramvia vingui de la Seu. Vull dir, el dia que es va fer el Vial i la Carretera Nova, que depèn del Ministeri de Madrid, no de la Generalitat, es va fer un projecte en què fos de dos vies. Per què? Perquè es feia nova i perquè tal. I deien, escolta, per Andorra li farem dos vies.
No, amb la meitat n'hi ha prou.
Clar.
I de sobres.
I quin interès tenen ells? Vull dir, a vegades un parla, quan un va a negociar o va a pactar, ha de veure, has d'anar amb el teu interès i mirar de negociar, això està claríssim, però també has de veure quines són les motivacions del teu veí. I llavors, clar, sí que pot ser Catalunya diu, home, a nosaltres igual ens interessaria així.
Igual.
Però
el mal de cap el teniu vosaltres.
Clar, vull dir, jo, i no crec que depengui de la Generalitat, jo crec que depèn més del govern central. No sé, són aquelles coses que dius, vale, està bé. En el seu moment, quan hi havia el Marc Forner de cap de govern, es va fer un projecte d'un monorail, tothom.
Sí, per damunt del riu, me'n recordo.
Aquest projecte de monorail ho van fer uns senyors japonesos que ja estaven implantats, sobretot a Espanya, havien fet moltes operacions, com per dir alguna cosa, les motos, la Montesa, doncs la va comprar la Honda, la Nissan va comprar la Ebro, o sigui, compraven marques espanyoles, i llavors es anaven incorporant empreses japoneses a baix Espanya. Una de les persones que va fer tots aquests tràmits i tots aquests tractes era una persona del govern japonès, afincada, i a més estava a Espanya, avui en dia encara està a Espanya, i amb aquesta persona, el Marc, és el que li va proposar en el seu moment fer aquest transport públic. És viable? A veure, sí, tot és viable.
És necessari poder més?
Bueno, i necessari segur, perquè trauria molts cotxes tindre un transport que ens pogués portar amb uns horaris que més o menys anessin més exactes i que hi hagués una capacitat més. El problema que hi ha amb els busos avui en dia és que a les hores puntes...
Tot està tapaït.
Està tot bé. És que està tot bé, normal. Llavors aquest senyor va fer, quin era el problema que es van trobar? Que tenien el projecte, però no tenien el finançament.
Jo crec que això ho continuarem tenint el mateix en Renou fins ara.
Hi han hagut opcions que s'han plantejat. Però... Hi han hagut opcions de fer que el finançament, inclús empreses interessades en tirar el projecte, el fessin ells mateixos i entressin després inclús amb la gestió. I també hi han hagut negociacions d'una de les coses que, per dir alguna cosa, crec que és super, però superimportant per mantenir la identitat i l'autonomia de país, és tindre un aeroport. I és viable, perquè a la Rabassa s'han fet estudis, hi ha projectes fets, més que a la zona de Grau Roig, ¿vale? I seria viable poder tenir, per dir alguna cosa, no fa gaire, el 2020 vam tenir una pandèmia, ens van tancar les fronteres. Automàticament, sí, que per sort no ens va faltar de res, perquè passaven les mercaderies, però és que si algun dia ens tanquen les dues fronteres, què farem? Què farem aquí?
Com que fèiem temps enrere,
clar.
La demana per favor,
clar,
que la volguessin obrir.
Llavors, hi ha coses que com a país són importants, que les inversions sí, però les inversions avui en dia, el món està globalitzat i cada dia més globalitzat. Automàticament hi ha empreses, jo conec en concret una gent, que són japonesos, estarien interessats en venir a Andorra. Però clar, diu, nosaltres viatgem amb avió privat. Nosaltres no podem anar a Toulouse o a Barcelona i fer dos o tres hores de cotxe i, segons en quina època, fer unes cues. Pues, hi ha gent interessada, per què? Perquè tenim uns acords i tenim una fiscalitat baixa. I això, a nivell internacional, ens està valent. No sé si és més important que ens arribin pues, els nois aquests, els youtubers i tal, que bueno, també fan negoci, compren cases...
I tenen que ser de tot.
Però agafant i anant dirigint cap a empreses d'un cert nom, potser només una o dues d'aquestes empreses amb el tema impositiu ens donaria partint del pressupost del govern cobert.
Sí, sí, no, però això és... Tot, exactament el que dius tu és tota la viabilitat que hi ha i tota la realitat que hi ha. I aleshores poder entre desmereixer alguns d'aquests que són els que no els fan el favor, i que els de costat per portar una mica més de potència aquí dins del país.
No sé, són coses que entre tots una miqueta, com dic, no? Tenim un problema de vivenda des de fa molt temps i complicat, perquè és complicat de resoldre. Jo crec que els pisos que l'administració, vull dir, el govern, està fent i està comprant no és la solució, ni immediata ni futura. No, és que no és la solució.
No, la solució no ho serà, no. Però el cas que es trobaven ells, que no els en quedava cap més de solució per un lloc o altre, tenien que anar a petar. És normal. Tenien que demostrar-los, tenien que agafar alguns certs indrets, perquè aquests indrets, cara a la població, demostrar que sí que s'està fent alguna cosa.
Sí, però només per això, sí, perquè l'empresa no és la solució.
Sí, és que no es podia fer d'una altra manera. És molt complex i molt complicat.
Hi ha d'altres països que estan venint el mateix problema i estan trobant solucions.
Sí, però poder aquí que els banques posen la manca de terreny. No parlaven ahir del terreny comunal també.
De tot el terreny que tenim al país, tenim un 7-8% en mans privades. Vull dir, el 92% és públic.
No, a casa, per exemple, hi ha parròquies que sí, però si partim la parròquia d'Escaldes és al revés.
Bueno, perquè la parròquia d'Escaldes és més poblet, i sí. Però realment, a nivell general, amb tot el que és el país, terreny hi és. I el terreny públic és de tots. Vull dir, no és allò que dius, no, és que és de fulanito i no podem comprar perquè no tenim diners. No, el terreny públic és de tots. I sapigueu una miqueta cap a on volem tirar i cap a on volem anar, hi ha gent que té promotores, hi ha gent que són constructors, hi ha gent que si tu li pots, per dir alguna cosa, proposar doncs, un lloc que tampoc no sigui perdut a la muntanya, sinó un lloc al perímetre de les ciutats, que puguin tenir un terreny en el qual no té un cost, sinó que l'administració fica el terreny, el tema impositiu, el tema de demanar permís, lògicament, en aquest cas no, i que es faci una construcció raonable, correcta, perquè a més està caríssima, vull dir, tenim un país que no tenim de res, tot ho tenim d'importar. I aquí no fabriquem res.
Com sempre.
Clar, ho tenim d'importar. I llavors, si tot això al privat se li dona un cop de mà i ell, dins els seus costos, sap que a 20, 25, 30 anys la inversió la pot recuperar i pot tindre uns preus raonables per a la gent del país, per a la gent treballadora, hi ha fórmules. Per això, tots els estaments s'han de sentar, tant comuns com govern, com la Cambra de Comerç, l'associació...
Però s'han agafats de les mans. Si no van agafats de les mans, no hi arribem igual.
Llavors, solucions, si hi ha ganes, se'n troben.
Bueno, veurem quina evolució i quines solucions es poden trobar. Anem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Josep Anton Albós amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a andorratelecom.ad i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Josep Anton Albós i el Joan Ramon Sánchez. Bé, abans d'anar a publicitat, estàvem parlant del tema habitatge, hi havia el senyor Jordi Marticella, que és el president de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles, que va dir que, doncs, que l'intervencionisme no ha sigut benèfic i que l'índex de preu de referència no és viable. I amb la reflexió que jo faig, si agafem una ciutat com Montpellier, que és el doble o el triple de la població que tenim nosaltres en tot el país, ho han fet. Aleshores dius, caram, dius, si són capaços de fer-ho els veïns del nord, per què no, com dius tu, bona voluntat, tots ens sentem i trobem una solució.
Ui, tant. És que, bueno, han d'anar de la mà i això no és una solució d'un estament concret o és la solució i tot el pes sobre el govern o el govern central o els comuns. No, tots. Per això, per dir alguna cosa, a més, tenim la sort que som un país petit, ens coneixem tots i jo crec que aquests problemes haurien d'anar amb taules rodones en la qual hi estiguessin representats una miqueta tots els estaments que poden participar i entre tots anar buscant solucions. Però s'han de trobar, perquè realment és un problema. I és un problema que no s'està arreglant. Vull dir, la gent continua tenint problemes per canviar de pis o per trobar un pis i per tindre una feina amb la qual, clar, si han de treballar dos o tres persones per pagar el lloguer, això no és vida.
Sí, el que s'ha dit moltes vegades és que el preu del lloguer té que ser un 33% dels teus ingressos.
Sempre.
Ara, jo estava pensant en una cosa amb això. Dius, per exemple, si agafem un país com Suècia, faré un paral·lel amb les sancions, diguem, de circulació. A Suècia, per exemple, la sanció que tens per assaltar-te un stop o qualsevol altra cosa mal feta, diguem, a nivell de circulació, està en proporció dels teus ingressos.
Sí.
Dius, la persona que és mileurista, per dir alguna cosa, doncs, pagarà un tant, i la persona que, doncs, que té una nòmina de X vegades al sou base, doncs pagarà una altra. Dius, amb aquesta regla senzilla, diguem, de càlcul, dius, bueno, si tu el teu ingrés familiar és de tant, el teu lloguer tindria que ser adequat.
Aquest, perquè, a més, a part del lloguer, doncs la gent ha de viure. La gent ha de mirar de poder estalviar. La gent ha de mirar de tindre una mica de visió del futur.
Una mica així.
Clar, però és que avui en dia, ja t'ho dic, i no ara, vull dir, ja portem molt temps amb el tema aquest. Vull dir, no es troben solucions. I al contrari, vull dir, ha vingut molt inversor de fora, que tenen diners, que volen fer negoci, i que d'aquestes promocions noves que s'estan fent, molts compren, però per invertir. No compren per ús particular.
Per
invertir. Bueno, per viure compren, però després compren més coses per tindre una inversió i una renda. Gent que han comprat a un preu, pues, com està avui en dia el mercat, un preu elevat, i que, si volen treure una renda raonable, pues, clar, tens pisets de dues habitacions que estan demanant 2.000 euros de lloguer. Això és una bestiesa. Segurament el mercat sol, amb el temps, s'anirà regulant. En el moment que totes aquestes promocions es venguin i que aquestes promocions que es venen, el client que ha comprat tingui la finalitat de que vol fer, pues, unes rentes a nivell del lloguer i tal, i vegi que el preu està desorbitat de lo que és la realitat, pues segurament s'aniran regularitzant i el mateix mercat ho anirà regularitzant. Però això és molt temps. I mentrestant, el país està patint el problema.
Sí, sí. I a part d'això...
No, endavant.
A part d'això, tens raó, però en pres aquí tenim el distancial de quilòmetres. Si aleshores captem uns blocs d'edificis cap al pas de la casa, per dir una cosa, i el treballador, malauradament, es té que desplaçar al centre d'Andorra...
El Sant Julià.
Per dir una cosa o altra, aquí tenim un enrenou també molt seriós.
Sí.
Els podem captar cap a dins alt, amb molt de gust, i benvinguts siguin, i aquest treballador, malauradament, afortunadament per ell, la seva feina l'ha trobat a l'eix d'Andorra. Aleshores, això no és la solució, perquè això ens implica tenir una mobilitat molt més gran, molt més densa, o buscar aquest problema de mobilitat. Indistintament del que dius tu, que tens tota la raó, de que hi ha molt terreny que es pot fer, però si ara actuem, i s'ha actuat el govern, l'executiu, ha actuat sobre propietats que estan molt lloc llunyades, els treballadors és on els menaràs allà, però aquest treballador no hi serà mai viable, perquè aquest treballador, encara que hi hagués un bon servei de comunicació o un bon autobús o el que vulguis que t'hi arribo, no sortirà mai a compte, perquè tindrà que matinar o no tindrà que matinar. I si passa qualsevol cosa, ja no hi arribarà. I si no hi arribes, ja et diran el que passaran. Això és una cosa que jo, quan vaig veure que hi havia certs blocs d'aquests edificis que estaven tan desubicats perquè no se'n trobaven, o per poder anar de pressa, perquè les coses que es foten de pressa després són mal fetes, com se diu sempre. I en aquest país sempre anem malament, perquè sempre anem tard a tot arreu.
A tiro d'escopeta.
No apagar els sacs de tard, anem a tot arreu, quan ja ens han fotut les calces ben brutes, com se diu, no, sincerament. Aleshores, en vez d'agafar aquests blocs que són tan lluny, cuitem una mica. Si en una parròquia elevada ens fa falta fer-lo aquell en inversió. Sabem molt bé que la gent està treballant aquí baix.
Segurament les parròquies més necessitades d'aquest tipus de vivenda seran Andorra i Escaldes, vull dir això, tothom, primer, perquè realment són les parròquies on hi ha més habitats i, a més, on hi ha més el que són els negocis i les empreses. Bueno, doncs, escolta, fem estudis. Jo sé que tant el Comú d'Andorra com el Comú d'Escaldes també estan mirant de fer el que poden, però, clar, a nivell econòmic, fer inversions d'aquest tipus, si ho ha de fer l'administració, però realment és delicat. O sigui, llavors, si l'administració no pot agafar un càrrec a nivell econòmic de fer inversions d'aquest tipus, agafes les entitats financeres, agafes el sector privat i mires a trobar-li la solució.
Tots els sectors. Estan obligats a juntar tots els sectors. Sí. Però tens que ser molt curós, sobretot, crec jo, a saber on ho vas a fer, això. Segons com, si sabem que se centra tot a dintre d'aquesta volumetria, també és veritat que hi ha moments determinats de l'any que hi haurà molta més gent que caldrà que treballo cap a les parts altes del Pirineu, del turisme d'estiu, però la gran quantitat la tenim aquí baix. Aquesta gran quantitat, si me la fas pujar cap a un i cavall, per què? Perquè al moment que ha arribat aquí a Andorra, aquesta gent són gent amb necessitats molt importants per poder tirar endavant la seva família. Ja veiem de llocs molt conflictius, amb problemes, lògicament s'amoldaran el que hi hagi mentre es puguin jaure i me puguin raupar alguna cosa i puguin fer una mica de vida. Per això ho acceptaran, no queda cap més remei. Però siguem conseqüents que el que dius tu i és la realesa, perquè el treball del centre és l'avinguda...
Que sí, que sí, és on hi ha els més residents, on viuen més famílies i on hi ha quasi, pràcticament...
Més flux de treball.
No diria percentatges perquè no el sé, però jo calculo que entre el 70 i el 75% de l'aglomerat empresarial estan en aquestes dues parròquies. Llavors, clar, cada matí, vull dir, jo visc Cordino, jo baixo cada matí i pujo a la nit. Vull dir, sí que estem fent la desviació de la Barana, que crec que ens donarà una mica d'oxigen, perquè, clar, vull dir, a partir de les 7 de la tarda, passar la Barana és una aventura. Per què? Doncs perquè molta gent s'ha anat cap a les parròquies altes, cap a Ordino, la Cortinada, cap a Llots, i cap a Rinsal, cap a Ers, cap a aquestes poblacions. Per què? Doncs perquè els agrada el cap de setmana, doncs no està el nucli i tal. Però, clar, tot això, quan tu tens una hora que tothom comença a treballar, doncs clar, es queda col·lapsat. A part del gasto, perquè clar, moltes vegades si tens el treball i el tens més o menys a prop, la gent doncs va a peu, pot anar amb bicicleta, pot anar amb moto, pot anar... O sigui, hi ha diferents mitjans per poder anar-hi. En aquest cas, no, tens un gasto afegit, perquè si l'horari no és el mateix i un matrimoni està treballant, doncs
un, són dos vehicles, surt,
oh, clar, dos vehicles, la benzina, el seguro... Clar, i llavors tot això, sapigueu una miqueta com... A veure, segurament, a gust de tothom, serà impossible fer-ho, però tindre una mica de solució global i de futur, jo estic segur que hi hauria gent que estaria disposada a fer una inversió sapient que la rentabilitat a llarg plaç la tindrà. La rentabilitat del lloguer, la gent normalment compta la renta directa, o sigui, el que paguen cada mes el llogater, però en el mercat hi ha un diferencial que són, en el moment que tu fas una inversió d'un edifici i amb el temps, quan passa el temps, el mercat que evoluciona va pujant. No són pisos per vendre, però sí són pisos que, en funció de com vagi el país, el valor de construcció i el valor d'avui en dia, d'aquí 10 anys, el valor pot ser molt diferent. Això també dona un increment. I et dona un increment, diguéssim, a part de la renta directa que tens.
Del que dieu, i per fer un retrocés en aquesta tertúlia, parlaves de reunions, veïns, pobles... Bueno, Andorra la Vella fa una reunió de poble per a una miqueta les obres de la plaça del poble, el que es farà...
Però ja li tocava, a la plaça del poble.
Sí, el que vull dir és que...
Que la van fer al 87-88, em sembla que la van fer.
Però que no hi passa un fred, la gent, allà,
Sí.
Que no passa un fred, allà, que sigui un bé.
És que aquestes reunions de poble, diguem, es feien, però potser s'han perdut una miqueta i s'han tornat a agafar una
hi ha comuns que tenen...
Més dinàmica.
Sí, amb el tema d'ajuntar-se i sobretot temes importants d'inversió, tant a nivell comunal com a nivell de coses d'activitats i coses socials, són més oberts a fer reunions de poble. Hi ha d'altres comuns que els polítics són més o menys oberts i pacten i tiren, no, tirem per aquí, fem per allà, no, tenim un expert que ens ha dit que això, que l'altre...
Aquestes reunions de pobles també han raó.
Sempre.
Sí, sempre. Sempre s'han donat més cap al poble.
Sí.
Les capital, la gran capital, la capital la gent no hi ha tingut tanta tirada, tanta acceptació, tu no la fots a Sornàs per dir alguna cosa, o per veritat.
Però a Sornàs, sí, però a Sornàs són quatre.
Sí, però és igual, però hi ha, tot el poble.
Ja. No. Bueno, hi ha quarts, Vull dir, a Sornàs té quart, i els quarts, antigament.
Però hi han sigut els quarts.
No, perdona, la història d'aquest país va a través dels quarts.
Sí,
perquè abans, quan un poble tenia iglesia i cimenteri, tenia quart, i els comuns, vull dir, els comuns que tenen actualment tenen 150 anys d'història, no tenen més, és molt recent. I abans els pobles tots funcionaven, i el quart, tots els caps de casa hi participaven dins del quart, i tots els problemes del poble s'arreglava amb la gent del poble. Vull dir.
I si no es feia la vila,
sí,
sí. La vila s'agafava, i per això hi havia la vila, com hi ha les viles a tot arreu.
Bueno, doncs a vegades hem d'aprendre, perquè tota aquesta història, si no parles amb la canalla avui en dia, tota aquesta història dels quarts, jo diria que el 70% o el 80% de la canalla jove que tenim al país no ho sap.
Per què no se'ls hi ha fet saber?
Bueno, però estaria bé.
Perquè falta un neguit de que la canalla...
Clar, no, però estaria bé que la gent, per dir alguna cosa, sapigués què és un quart, com funcionava un quart i com es portaven els pobles, si vols, amb anterioritat a el que tenim els comuns. Però jo crec que realment la fórmula dels quarts, a nivell de poble per poble, funcionava, i funcionava molt bé. I no tenia un cost econòmic. Ara tenim una administració que tenim els comuns, el govern i tal, amb molt treballador i amb un cost econòmic bestial, quan hi ha coses que la gent mateixa del poble podien solventar.
Sí, hi ha coses que no caldria passar per tot aquest... Ah. Quan hi ha de tot, això.
Del que dieu, hi ha un, no diré un afegit, però també una altra cosa que és típica del país, el veïnat, que hi havia el quart i el veïnat també. Veïnat sí. No n'hi havia tants.
Sí.
Bueno, el veïnatge era una cosa, sí. El veïnat era una cosa
més
que
ja es
feia perquè era sí. Barris i barris, era perquè barris. Calia, perquè en aquells temps, a part del veïnat, no tenies res més. No. I que tenies que recolzar sempre amb la gent del costat per fer veïnat. Perquè no hi havia res més. No podies anar a buscar el mossèn, perquè no hi era, no podies anar a buscar el comadroner, no podies anar a buscar la policia. I els has veïnat, fer bé junt, el veïnat bueno, era molt important.
I també, vull dir, els pobles eren més petits, hi havia
més
gent, bueno, més de, o sigui, tenim un país que per sort encara avui en dia ens coneixem pràcticament tots, no? Però abans, amb anterioritat, encara era menys. Però jo me'n recordo, per dir alguna cosa, quan, per dir alguna cosa, hi havia un difunt, sempre eren les famílies al costat els que s'acollaven del difunt, de la família, de fer una mica
d'estàmics. Ficar tranquil·la la família. Clar.
I a veure, hi ha tota una sèrie de coses. Quan tenies un litigi, que si l'havia cagut el muret del Prat, el veí de sobre, de qui era la responsabilitat, perquè el muret el tenies a mantenir tu, el tenia a mantenir l'altre, etc. Tot això que abans passava, avui en dia, potser, però, bueno, tenim potser menys agricultura com abans hi havia, i aquestes coses, però aquestes coses s'arreglaven entre els pobles. I llavors, clar, i els quals tenien una administració...
No tenia molta potestat, eh?
Sí, tant.
Sí, tant. Per
jo,
això.
Avui en dia, la veritat és que sí que encara, per dir alguna cosa, queden i funcionen. Jo, per exemple, sóc membre del quart d'Ordino. I és un dels quarts que, per dir alguna cosa, sí que hem mirat de mantenir-lo i de... amb tot el que hi ha a nivell de la nova des de la Constitució, de que a nivell legal i tal, però realment crec que és una cosa vàlida per tots. Per què? Perquè és la manera de que ens puguem trobar, de que es puguin parlar de les coses i que es puguin solventar molts temes que amb una administració molt gran a vegades això és complicat.
Sí, és complex.
De lo que dieu que hem crescut, bé, l'any passat 9.600.000 visitants.
Quasi 10.
Quasi 10. Hem arribat a més de 11, eh? A una època. Bé, tenim representació d'algunes empreses andorranes a Fitur,
a Madrid,
sí. Que és la fira del turisme. Bé, doncs, això sempre doncs, són passos més per fer conèixer més el país, portar més gent, però també amb totes les problemàtiques que hem esmentat abans. O sigui que, però bé...
El servei, sobretot el servei, la qualitat, els professionals de tots els sectors, tant el comerç com la restauració, com l'hostaleria, com les pistes d'esquí, malgrat aquest any anem una mica més just, o sort sí, que va acabar.
Aquest any anem apretats amb això.
Anem una mica just.
Sí, però és que no solament amb això. Ara també, tot el que és el turisme en si, s'està partint i debatint a molts indrets de fins a quin lloc hi pot arribar aquesta quantitat de turisme. Pel mal que es pot exercir.
No, i la capacitat
cap
tenim.
Aquí, la capacitat la tenim nosaltres, perquè nosaltres serem bloquejats tots els dies de l'any, però és que benvingut que vinguin els turismes, ui, perquè els necessitem. I quan ven el turisme estem més bloquejats. Però, clar, això arribarà un moment determinat que s'enraonaven la gent que ja entenen amb això...
De limitar-ho,
per què? Sí. Perquè això fa una força terrestre
sí.
contra la capa, contra la terra, perquè forcem lo natural.
És correcte saber quina és la capacitat que tenim com a país per poder
rebre... I per arribar a créixer...
I poder rebre amb una qualitat i que la gent, quan marxi del país...
Baixi amb una bona riure.
Ara. És més important això que no... les xifres, no? Escolta, que hem arribat als 10 milions, o als 9 milions... Si
però com han sortit aquesta
ahí
gent?
Ahí està. A saber com és la sensació de la gent que ens va visitar, quan marxa, quina és la seva sensació del país. I això funciona perquè el país, amb tot el seu entramat que va relacionat amb el turisme, siguin professionals, siguem serios i funcionem.
d'aquest índex de satisfacció, una que ha tingut segurament un índex de satisfacció molt alt ha sigut la Laia Teca, l'Aureliana, premiada als Gaudí per a la direcció artística. Mm. Bé, podria ser una indústria no potser molt immensa a Andorra, el tema cinematogràfic. Jo sé, i potser alguns que ens escolten, que eres un dels figurants de El fred que crema, que ha passat fa pocs dies a TV3.
El divendres a les 10, a TV3, tots a veure el fet.
Però bueno, és una cosa que ha posat endavant Andorra, també, aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula que està gravada íntegra a Andorra, que a més, a part del context històric, que bueno, és una mica novel·la, però sembla ser que bastant similar amb la realitat del que va passar en aquell moment, però la fotografia, la imatge, la història del país, jo crec que això, que ara el país s'ha de pullar, s'ha d'evolucionar, s'ha de fer el que vulgui. Tenim productores de cinematografia, no res, eh? I de productores n'hi han. Per dir alguna cosa, per aquesta pel·lícula em sembla que es van juntar 4 o 5, però es va desenvolupar, es va fer la pel·lícula endavant, i realment és una pel·lícula una mica forta, una mica sangrienta, no? Perquè tallen alguna cama, maten algú, però bueno, escolta, és així, eh? És la realitat d'una època concreta, d'una Andorra concreta.
Concreta. Sí. Que ha existit.
Sí, sí, que ha existit. Sí. A més, la història està més que sapiguda, perquè és una història recent. Segona Guerra Mundial tampoc no fa tants anys.
No, no.
Sí. I realment pues, és una pel·lícula que ha tingut bastants premis, no? I a més es va gravar en català i en anglès.
Ah, no ho sabia, veus que s'havia gravat en dos idiomes. Bé, bueno,
si vols sortir internacionalment,
sí, no, això per descomptat. Cosa que bé, serà dilluns, que no, nosaltres no fem programa a la tertúlia, però és cert que aquest dilluns que ve, dia 27, es celebrarà el 80è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz,
dels camps,
d'aquest malaurat camp de concentració. Clar, és el que dius tu, dius, la Segona Guerra Mundial no és tan llunyana, però ja fa 80 anys, sí, per dir-ho així. Clar, hi ha tota una part de memòria que, ho dèiem abans, no?, amb el tema dels quarts, amb el tema de la història d'Andorra, moltes coses que molta gent ho diu, es té que guardar aquest relleu generacional de coneixement, d'informació, per no oblidar.
Tant. Això ens fa... Perdó. Això no ens fa... Disculpeu. Això ens fa... Ahir vaig escoltar el senyor Guillemet, a la televisió, quan... amb el programa que fan, que realment el que ha treballat aquest home, que ens explicava que hi havia les primeres dades dels 600 o els 500, ja fa gairebé tants anys, que havien pogut trobar aquest historiador, que havia pogut trobar aquestes dades, i sapigué totes aquestes històries on veníem, i ara veus que és tan llunyà això, i estem reflexant amb això de la guerra, que és tan proper, per nosaltres és llunyà, les guerres que hi ha hagut ara, però pels nostres descendents és molt llunyà. Si això no ho fem palès,
sí, sí, sí,
no ho fem palès, sí, si ho puc explicar, si no ho fem, si ho posem palès damunt de la taula, malament, és que no sabran el que va passar amb aquelles històries, perquè cada vegada es deixa més de costat, perquè és obvi el que podia passar en un Auschwitz, en un lloc així, i perquè hi havia els genocidis i tot això.
No, no, i Andorra mateix, vull dir, era un lloc de pas, vull dir, molta gent que s'escapava del nazisme, vull dir, la seva via de pas la tenien per Andorra.
És un dels passos que hi havia naturals, és que no hi havia uns altres.
I llavors, clar, hi havia tota una sèrie de persones que per dir alguna cosa el que feien era, doncs, a veure, hi havia viatges per poder passar de França cap a la Seu i cap a Barcelona, cada vegada els agafaven o agafaven els barcos cap a Portugal i de Portugal cap als Estats Units, però hi havia totes unes rutes d'evasió, vale, d'aquesta gent, i una ajuda que se'ls feia a aquesta gent per poder
retornar.
I gent que va perdre la vida ajudant amb ells, perquè els nazis es van quedar al pas a la casa, vale? Perquè clar, nosaltres a Andorra un coprincipat, en el qual tenim un copríncep que per dir
un dels...
és bisbe, i vulguis que no també pues, a Roma, però els nazis van respectar Andorra, però van respectar Andorra a nivell d'imatge, entraven quan volien. Vull dir, quan algú buscava algú que tal, que sabia que havia passat, que estava en la real, hi ha documents, hi ha escrits, hi ha evidències de que l'Hotel Palanques de la Massana, que era un lloc on per dir alguna cosa molta gent s'estava allà mentre es podien acabar de trobar les... I arribaven, vull dir, arribaven per la nit sense avisar i entraven i buscaven algú i ho trobaven. Vull dir, clar, no teníem un exèrcit, no teníem, per dir alguna cosa, i una miqueta És veritat que van respectar la frontera, és veritat que no van invadir Andorra, però aquests tenien un morro, se'l trepitjaven.
Eren molt potents, arribaren on volien i nosaltres ens va salvar.
Realment és una història, si vols, d'Europa, i una història que cal conèixer-la justament perquè no es pugui repetir.
Sí, és cert que, bueno, no, tant de bo mai torni a passar una equivalència, per això que la pau és important.
Sí, però com diu la dita, no diguis mai res, mai ni sempre. Mai ni sempre. Esperem que no es fem servir aquestes escoles.
Els alemans estaven molt apretats, perquè havien perdut la Primera Guerra Mundial, i llavors li van ficar una sèrie de sancions als països, vale, per poder cobrar o pagar, no?, lo de la Primera Guerra Mundial, que el país estava molt escanyat. I llavors va arribar un sonar i va dir que érem els millors, que som els més guapos, que tirarem endavant i que ens menjarem. I la gent, com que estava tan malament, se'l van creure. Però és que, a més, se'l van creure de tal manera que és que li tenien una afició que només que apareixia aquest home, el públic es quedava, vull dir...
Això passava igual que el temps de Napoleón.
Sí,
és el mateix.
Clar. I llavors, són d'aquelles coses que dius, pots apretar fins al munt. Si passes aquest punt, no saps el que et pots trobar. I això crec que és una lliçó que s'hauria d'aprendre. Avui en dia estem una miqueta amb unes línies molt perilloses, també.
Del que estàs dient, em ve el cap en paral·lel, amb un altre tarannà, evidentment. Res, fa 4 dies que ha sigut doncs, que ha agafat el capdavant d'Estats Units, el Donald Trump. Bé, ha mogut entre la història de l'assalt al Capitoli i altres coses, o sigui que molta gent diu, com pot ser que una persona que ha sigut acusada i implicada amb alguns judicis i amb altres causes, i és que arribi a ser, diguem, cap de govern, president d'un país així?
Perquè aquest senyor, faci el que faci o hagi fet el que hagi fet, li ha donat una mica, si tu vols, de llum a gent que als Estats Units tots pensem que tots són rics, que tots viuen allà, que allà hi ha molts diners i tal. Els Estats Units té molts problemes, i té molts problemes socials, i hi ha gent que està a la pobresa, i hi ha gent que tal, i a la que ve algú que els diu que jo això ho arreglaré, quan la gent està apretada, automàticament se'l creuran. I el Trump serà el que sigui, però no és polític, és un empresari. I la visió que ell té del seu país és com si tingués un negoci. I què diu? Escolteu una cosa, dues coses. Una, no deixaré que entreu res de fora. Si voleu, veniu aquí, treballeu aquí, munteu les fàbriques aquí i doneu vida al país. I l'altre, som els que som, no volem que entri ningú més. Escolta, això a més el carregaran. Aquest decret ja ho ha dit el Tribunal Superior, que dins de la Constitució dels Estats Units, vull dir que és inviable. El que ha nascut a Estats Units, siguin d'on siguin els pares, són americans, però això és història, és un país d'acollida, o ha sigut sempre, ¿vale? Pues no, ja ha fet un decret que si els pares eren, que no estaven legalitzats i havien tingut una criatura, que no era americà.
Era una pare, no tenia res.
Ah, i els mexicans li tocaran els nassos, eh? Vull dir, el Golfo de México, nada, eh? Golfo dels Estats Units, què collons s'han pensat aquests?
Ara, amb el que dius, la perillositat és que avui dia, amb aquesta globalització, potser per fabricar alguna cosa als Estats Units tenen que fer venir components o de Xina, o de França, o d'Europa, o d'altre país. Clar, si tu augmentes les taxes aduaneres d'aquests productes, ho encariràs.
No, no. Ell diu que si tu muntes la fàbrica, pots portar els components on vulguis, però la fàbrica allà. Llavors, si tu fabriques fora, el problema el té amb Mèxic, ¿vale? Perquè els xinos estan muntant fàbriques a Mèxic. Per què? Pues perquè Mèxic és més barat, la mà d'obra és més barata, i bueno, el que va passar aquí a Europa a l'època de Xina. Vull dir, clar, anar a fabricar allà a Xina, que era molt més econòmic que fabricar a Europa. Què ens passa ara? Que Xina ha crescut, que Xina econòmicament és un monstru, i qui l'ha fet? Doncs l'ha fet tots els que han anat allà, perquè era molt més econòmic i perquè els hi sortia molt a compte. I després els productes que ells fabricaven, vale, ens els enviaven aquí, i nosaltres els compràvem. Llavors, tot això és una història recent, eh? no fa molts anys, que molts fabricants s'anaven cap a Xina justament per això. Ara Xina és un monstru. Ja no perquè sigui molt gran i perquè siguin molts habitants. Econòmicament és un monstru, però qui l'ha fet un monstru? Però l'ha fet tots els que anaven a fabricar. Els americans també, eh? Anaven cap allà a fabricar. Llavors, què diuen? Escolta, vull que ens torneu una mica això. sigui, els components que no tenim nosaltres, que venen de fora, sí, però la fàbrica aquí.
Bueno, veurem com aquests 4 anys que ens reserven.
Ha començat molt fort. Ja,
el senyor és un home que té un poder de convicció molt gran.
Sí.
Sí, ell convenç el que vulgui, ho sap dir, i els tal com dius tu, que, quan necessites saber alguna cosa que t'ho diguin, aleshores t'agafes a un ferro i s'ha acabat. I és una petita explicació que jo crec que ha anat també per aquí emprès. També crec que la manera de ser de la cultura asiàtica, ells, que treballen tots pel règim d'ells, no és el mateix que la cultura americana.
I no poden competir,
no,
ja us ho dic.
Ells tots allà i el que faci falta. Tots, absolutament tots.
Els americans, a prop de la Segona Guerra Mundial, ens van donar el cinema, les pel·lícules, la Coca-Cola, el tal, i a més ens ho enviaven i ens ho venien. Els japonesos, els xinesos, van agafar un altre mètode. Jo s'envio els xinos, monteu les botigues allà i treballeu com a negres. Què passa? Les botigues dels xinos, a veure qui pot competir. O sigui, a vegades estan obertes 24 hores.
Estan.
Tenen la família treballant allà.
I entre ells s'ajuden.
I entre
ells ho fan tots.
Perdona, no hi ha un xinès que vagi a un banc a demanar un crèdit.
Ja s'ho fan ells.
Clar, s'ho fan tots ells. Tots s'ho fan. I llavors, clar, tu vols muntar un negoci, ja t'apollem, té, els diners. I a partir d'aquí treballa.
Ja ajudaràs, ja col·laboraràs amb un altre quan t'ho necessites.
Però la invasió de Xina ha sigut diferent. Ha sigut anar col·locant la gent i anar col·locant el que és el seu mètode de treball i tindre productes econòmics. I estan a tot arreu. No tan sols, per dir-ho. Aquí a l'Indorra els hi va costar una mica més entrar. Però també estan.
També.
Ja hi són.
Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí.
I bon cap de setmana a tots els que ens escolten.
Efectivament. Josep Anton Albós, gràcies per la teva presència.
Agraït, i ara anem a raupar una mica, que també ens fa falta.
També. Us desitgem un molt bon cap de setmana aquí tots tres i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.